Hora 14. Informació de primera mà, detallada, contrastada, rigorosa. Hora 14 a Ràdio Mora d'Ebre. L'informatiu més complet, amb tota l'actualitat de la Ribera d'Ebre, Terra Alta i Priorat. Cada dia de dilluns a divendres a 3:45 de la tarda. Hora 14 a Ràdio Mora d'Ebre. La nostra actualitat.
Cadena SER. Escolta amb nosaltres la vida.
Hora 14, amb Adriana Monclús.
La 1:51, 9 graus a Mora d'Ebre. Benvinguts a l'hora 14, aquí a la sintonia de Ràdio Mora d'Ebre, la cadena SER. L'Ajuntament de Rasquera continua rebent projectes per cultivar plantes de marihuana a la localitat. L'alcaldessa va assegurar ahir en declaracions a Ràdio Mora d'Ebre que cada vegada hi ha més interès en regular la producció i el consum i assegura que el projecte canàbic de Rasquera tindria més suport després del 9N. De seguida ampliem aquesta informació abans, però coneixem la resta de notícies de en forma de titulars. Amb Andreu Prunera.
Les centrals nuclears catalanes estudien presentar al·legacions al nou impost nuclear que ha instaurat la Generalitat. Asseguren que ja paguen un impost similar a l'estat espanyol i que aquesta taxa és una duplicitat. Els veïns d'Ascó han decidit dedicar 500.000 d'euros del pressupost municipal del 2015 en la creació d'una gran zona de lleure al voltant de les pistes de tennis. I el Geroni de Moragas presenta el seu calendari solidari per al proper 2015, amb el que espera poder recaptar uns 15.000 euros que ajudin a compensar la retallada que ha patit el finançament del centre des del passat 2012. I Tivissa celebra aquest cap de setmana la tercera fira de Nadal de la localitat. Els carrers del nucli antic es convertiran en un gran aparador de productes nadalencs. I la banda de música La Ginesta de Ginestà celebra aquest cap de setmana la seva festa, una jornada que va néixer vora als anys 80 amb l'objectiu de recaptar fons per a la continuïtat de la banda.
La 1:52, ampliem aquesta informació. Comença a l'hora 14. Doncs bé, l'alcaldessa de Rasquera, Dolors Subirats, va assegurar ahir en declaracions al fil directe d'aquesta emissora que l'Ajuntament continua rebent propostes per a cultivar cànnabis a la localitat un any i mig després de que el consistori enterrés el projecte cannàbic que plantejava acollir una plantació de 7 hectàrees per a l'Associació Barcelonesa d'Autoconsum. L'Ajuntament pretenia ingressar més d'1 milió d'euros del projecte cannàbic per amortitzar així gran part del seu deute. Escoltem Dolors Subirats.
Ens venen molts projectes a l'Ajuntament de Rasquera, de projectes de cànnabis, de conrear el cànnabis, i a nivell terapèutic, a nivell d'olis essencials, que veuen Rasquera com un lloc, una ubicació dins d'això, però clar...
Els veïns de Rasquera van donar suport al projecte canàbic de l'Ajuntament en una consulta popular l'abril del 2012 que va comptar amb un 56% dels vots a favor. Un any després, el jutjat contenciós administratiu de Tarragona va tombar el projecte argumentant que l'Ajuntament de Rasquera no tenia competències per acollir el cultiu ni tampoc era un fet d'interès públic. L'alcaldessa, Dolors Subirats, assegura que actualment el projecte canàbic tindria més suport després del 9N i la legalització en diversos estats del món.
Que molts dels discursos que es van fer de la mà del Bernat i es repeteixen ara una miqueta, no?, amb el tema de la independència i tot això, i sí que és cert que el nostre projecte també es va declarar nul, com ha estat ara, amb el, tot i demostrar que hi ha hagut un interès públic, no? No només a nivell local, sinó a nivell mundial, que ara ja se'n parla molt, s'ha legalitzat a l'Uruguai i en molts estats dels Estats Units. Jo crec que és una cosa, com tot, de temps. Potser va ser una mica tot molt a correcuita. No se'n parlava com ara, com s'està parlant d'ara, i perquè considero que avui dia està molt a les mans de la gent, no?, el poder decidir-ho.
Subirats va substituir a l'alcaldia Bernat Pellissa fa un any i mig. Pellissa va ser el principal promotor del projecte canàbic i es va comprometre a dimitir si la consulta sobre el projecte no rebia un 70% dels vots a favor. Anem fins a parlar de les nuclears, perquè les plantes atòmiques catalanes estudien presentar al·legacions al nou impost nuclear que ha instaurat la Generalitat. Asseguren que ja paguen un impost similar a l'estat espanyol i que aquesta taxa catalana és un duplicat.
L'associació nuclear Ascó i Vandellòs estudia el desenvolupament de la llei, que comportarà abonar anualment prop de 50 milions d'euros més en impostos, en aquest cas a la Generalitat. José Antonio Gago, director general d'ANAP, assegura que presentaran al·legacions a la llei perquè és un duplicat d'un impost que ja paguen a Madrid.
Nosotros, por el concepto de utilización de combustible gastado, pagamos ya una tasa, que es la conocida tasa Enresa, y pagamos una tasa estatal específica que es de 2.190 euros por kilogramo de combustible nuclear gastado que descargan los reactores. Es esta segunda tasa la que entendemos que puede corresponderse con una doble imposición respecto a la tasa que ha aprobado en esta ley la Generalitat.
Gago també assegura que les plantes atòmiques catalanes s'estan preparant davant el presumible allargament de la vida útil de les centrals nuclears fins als 60 anys. El proper 2017 començaran a demanar pròrrogues per les plantes tarragonines, que sobre el paper haurien d'extingir la seva activitat entre el 2020 i el 2021.
I els veïns d'Escó ja han escollit amb què volen destinar 500.000 euros del pressupost municipal de cara al 2015.
Construir una gran zona de lleure on poder passejar i practicar diverses activitats esportives ha estat l'opció més votada dels pressupostos participatius d'enguany Escó, amb 218 vots comptabilitzats. Aquesta intervenció està valorada en 500.000 euros, el que suposa la partida completa que està previst destinar a aquests pressupostos participatius. La segona proposta més votada ha estat construir una sendera que uneixi el poble amb el castell, valorada amb 1.200 euros, i la tercera ha estat dedicar 300.000 euros a la recuperació del castell templer de la localitat. En total s'han registrat 438 vots, que equivalen a un 28% del cens. La participació ha augmentat un 4% respecte als pressupostos participatius de l'any passat. Les votacions van tenir lloc entre dissabte i dimarts mitjançant una urna que es va ubicar a la Fira de Nadal i a l'Ajuntament. Enguany, a més, també es va poder votar a través d'internet.
I parlem del Jeroni de Moragues, que va presentar ahir el seu calendari solidari coincidint amb el Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat. Amb aquest calendari, el centre vol que dona servei a persones amb discapacitat de la Ribera d'Ebre, la Terra Alta i el Priorat, també del Baix Camp, espera poder recaptar uns 15.000 euros que ajudin a compensar la pèrdua de finançament que aquest centre, que el Jeroni, ve patint des del passat 2012. Aquesta és una de les moltes iniciatives solidàries que des del territori s'han realitzat per ajudar el Jeroni, que ha aconseguit compensar la manca de finançament. Tere Moreno, directora del Centre Ocupacional.
O sigui, hi ha la part negativa de la mancança, no? Però el més bonic ha estat veure com la gent s'ha solidaritzat amb nosaltres i ha fet de la nostra causa la seva causa. I això, la veritat és que a mi em reconforta moltíssim i a tot l'equip. De tal manera que ha ajudat a compensar les mancances que per part de l'administració teníem, és a dir, a equilibrar, fins al punt d'equilibrar la balança. La solidaritat ha sigut bastant extensa i, per tant, molt positiva, clar.
Aquest és el segon any que es posa en marxa aquesta iniciativa benèfica. S'han imprès 1.500 calendaris on els alumnes del centre, fotografiats per Luis Oliva, són els protagonistes. Uns calendaris que es vendran al preu de 10 euros. I Tivissa celebra aquest cap de setmana la seva tercera Fira de Nadal.
Prop d'una vuitantena d'establiments s'exposaran aquest cap de setmana al centre de Tivissa en la tercera edició de la Fira de Nadal. Les diferents parades es repartiran per tot el nucli antic de la població i oferiran articles nadalencs, com són regals, pessebres o els torrons. A més, també hi haurà diversos espectacles d'animació nadalenca i una degustació de vins. La inauguració de la Fira tindrà lloc el proper dissabte i comptarà amb la presència del president de l'Associació Catalana de Municipis, Miquel Buch.
I la banda de música La Ginesta de Ginesta celebra aquest cap de setmana el concert de la Puríssima, la seva festa, una jornada que va néixer vora els anys 80 amb l'objectiu de recaptar fons per a la continuïtat de la banda i que actualment esdevé tota una jornada festiva on la música de banda està per tot arreu. Ens explicava el president de la banda, Àngel Margalef, al programa Entitats.
Els Mare de Diners se va pensar per la Puríssima que es feia abans, en 1910, ja feia una cosa semblant, sortien els músics i anaven a repartir coques. Després, el mateix dia, se feia una oferta. Representava que la gent feia uns plats a casa, després se subestava i aquests diners se recaudaven per la banda, per l'entitat. Així va començar tot una miquitinya que cada vegada s'han fet més gran.
Hora 14, amb Adriana Monclús.
I fins aquí arriba l'hora 14 d'aquest dijous, dia 4 de desembre, aquí a Ràdio Mora d'Ebre, en els serveis informatius, i tornen a les 8:50 amb l'hora 25 amb Andreu Prunera. Són les 2. Molt bona tarda.